Dos quarts i mig d'una, i ens queda temps encara per esgotar aquesta aigüera parlant de cinema, perquè s'acosta el cap de setmana i són els dies més propicis a... Més propicis. Ara el nostre crític també m'ho discutirà, això, però propicis, jo ho deia en el sentit o com a sinònim de, és quan més gent ho fa. Ara, si haguéssim de ser estrictes al terme propicis, jo penso, i en Jordi estarà d'acord, que són pla més propicis els dilluns, dimarts, dimecres en el cinema, que hi estaràs molt més tranquil sense el terrabastall de les masses enfervorides amb carregaments de crispetes i de coca-coles i altres brevatges dolços i amb gas que deuen distreure el personal d'alguna manera, sí, però si no hi fossin jo estaria més tranquil quan vaig al cinema. Jordi Ornó, sigues molt benvingut, com anem?
Hola, molt benvingut i ben retrobat.
Caram que sí.
Encara que sigui per indisposició de l'habitual de l'aigüera,
sí.
Però que des d'aquí li desitgem una pronta recuperació.
Exacte, no hi ha mal que per bé no vingui, i dius, d'acord, jo m'assec en aquesta cadira i em poso davant d'aquest micro quan en Joan té algun mal de cap o alguna ocupació indefugible i no pot ser-hi. Però és un plaer estar a l'estona de cinema aquí amb en Jordi. De tant en tant em toquen aquests privilegis. Mira, ni que sigui per una indisposició d'en Joan.
Bueno, molt bé, doncs jo també a vegades s'agraeix aquests canvis d'interlocutor, encara que amb en Joan cada divendres és una sorpresa. Per tant, ell serà la mateixa veu, però cada divendres apareix amb un nou repte, i avui, doncs, bueno, avui jo ja te facilitaré aquesta labor, aportant-te un tema que encara que hi hagués hagut en Joan també l'hagués encetat. I és que el tema me va venir dimecres escoltant a la Núria en la seva secció, que parlaven de l'estrena de l'irlandès a Netflix.
Sí.
I feia aquell comentari tan alegre com...
Una de les grans estrenes, d'aquesta temporada.
Exacte. I feia aquell comentari com el que no vol la cosa, diu, la podré veure a Netflix. I així, quan me convingui a parar per anar a fer o les necessitats o anar a buscar alguna cosa per picar i tal. Error, Nuri. Nuri i tothom que ens estigui escoltant i estigui acostumat a veure obres... a Netflix, que obres no vol dir veure una sèrie que dura 45 minuts, vol dir pel·lícules que els autors han fet per ser projectades. Ah, això sí, evidentment, ara ens els projecten en les plataformes digitals que els hem de veure a la tele. Evidentment, també l'irlandès s'ha pogut, encara es pot anar a veure al cinema amb molt poques sales que les projecten amb uns horaris molt determinats, perquè entre altres coses és una pel·lícula que dura 3 hores i mitja. I ja ho sabem que la gent reflexionarà i dirà, oh, és que 3 hores i mitja amb el cul assentat. Caram, els que són d'una generació anterior o poder dues es van estar gairebé 4 hores assentats veient el que el viento se llevó i varen tenir l'oportunitat de que quan portaven 2 hores i mitja de pel·lícula, 2 hores de pel·lícula, el propi autor, el propi director, feia una mitja part d'aquella...
Ah,
sí, ja, jo recordo ara 3 títols que tenien la mitja part incorporada en la pel·lícula. O sigui...
I en el ritme mateix de la pel·lícula ja era pensada,
exacte,
aquesta mitja part,
exacte,
entenc, no?
Ja estava posat a un moment determinat a on, com aquell qui diu, és com si la pel·lícula fos en 2 parts. I a la mitja part t'arribava un punt on hi havia hagut un desenllaç que ja te quedava al cap. I llavors, quan s'encetava la segona part, tu venies d'aquell desenllaç que ja et havia quedat al cap, i quan s'encetava la segona part, no és que s'encetés una nova història, però sí que et permetia reemprendre aquella història que ja havies assimilat abans de la mitja part. Ara recordo el judici de Nuremberg, el de París, aquesta pel·lícula concreta de Lo que viento se llevó, La conquista de l'Oeste, són pel·lícules que portaven la mitja part incorporada i ja posada per als autors de la pel·lícula. Totes són pel·lícules de més de 3 hores.
I doncs, el senyor Scorsese, no consta que hi hagi...
No, a mi no em consta.
Cap espai per fer la mitja part?
No, ni me consta que hi hagi cap guia que te digui en quin moment tu pots aturar la projecció, diguem-ne projecció o la reproducció,
perquè... Sí, quasi millor reproducció que projecció.
Sí, ara
no?
Se n'haurà de dir reproducció, sí. Sí, sí, ara són reproduccions. Doncs la, en quin moment hagis de parar. Si és el teu criteri, pues, et pots trobar amb el moment en què, depèn de la pausa que facis, aquell tall, que és el que fan les cadenes comercials, que quan te projecten o quan te reprodueixen pel·lícules, que les fan amb les interrupcions publicitàries, mai saps quan te tallaran, i a vegades te tallen al mig d'una escena dramàtica que dius, coi, però si no han acabat encara. I aviam, desgraciadament, com que les cadenes comercials estan autoritzats que per qüestions de programació, si la pel·lícula ha de ser més curta, aprofiten aquests moments per fer els talls, doncs a vegades quan tornen a reincorporar la reproducció de la pel·lícula, el desenllaç d'allò que estaves veient ja no hi ha.
Escolta'm, Jordi, ja que surten aquests temes, jo faig una pregunta també. En l'actualitat, amb el model de cinema o d'edificis, de sales de projecció, com s'han articulat les multisales i tal, com casa pel·lícules de llarga durada com l'Irlandès? Això a les empreses reproductores poc els deu pas agradar gaire.
No, però com casava abans la projecció de la que el viento se llevó. Si amb una pel·lícula normal de 100 minuts o de 100... Aviam, aquí hem de... hi ha un llindar. El llindar és el de les 2 hores.
Uh-huh.
El llindar és el de les 2 hores. Fins a 2 hores, les sales comercials poden fer 4 passes. Allò és el famós 4, 6, 15, 8, 30, 10, 40. Aquests
sí.
Horaris els teniu al cap perquè són uns horaris molt... Quan la pel·lícula passa de 2 hores... salta una d'aquestes projeccions, sí. O es va allargant de fet ara les sessions també es poden ajustar més perquè no hi ha la tasca d'haver de
recuperar
la cinta, perquè esclar, ara ja podrien acabar una pel·lícula i al cap d'un minut ja engegar la següent sessió. Per tant, si posem aquest horari de 4... 6, 15, 8, 30, 10, 40, per dir-ho d'alguna manera, per fer un horari una mica estàndard, doncs fins a 2 hores i escaig podria inquibir-se en aquesta. Però quan una pel·lícula dura 2 hores i mitja, hi ha 3, el que vulgui.
Llavors, mira, de l'Irlandès, al cinema se'n poden fer dues sessions.
Dues sessions. No, per... tres. A les quatre... No, sí, dues sessions, perquè són 3 hores i mitja. Ah. Són 2 sessions. Llavors solen començar a les 5 i l'última a les 9.
D'acord, és una superproducció amb noms increïbles. No només Scorsese, sinó la nòmina d'actors. Coi, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel... Això és...
No, és una superproducció.
L'has vista?
No, encara no.
Encara no.
Tinc que buscar el moment perquè són 3 hores i mitja. No, tot s'ha de dir.
Sí, senyor.
En el cinema a Girona només la fan a una sala.
Sí.
La fan en una altra sala que em sembla que és a Palamós, que aprofiten que fan una mena de festival i també la fan. Val a dir que és en versió titulada, no la fan de cap més manera. I fan uns horaris raros, estranys, perquè, clar, també és això és el que diguem, no? Em sembla que si comencen a les 5, llavors comencen a les 9. Però, esclar, aquest horari està obligat per el tema de la llarga durada de la pel·lícula. I això ja venia amb aquestes grans pel·lícules que t'he dit, que també duraven molt. Però ara, per veure-la a la plataforma, bueno, doncs t'has de mentalitzar i de començar-la. I, a vegades, la pròpia dinàmica de la pel·lícula ja te va donant una mica de pista de si vols fer una pausa en algun moment, doncs depèn de com vagi evolucionant la història dels personatges, arriba un moment en què dius, bueno, ara podria ser que aquesta història aquí...
Que la farquéssim una mica, un moment.
I llavors pots parar. Però per la mesura que es pugui aguantar les 3 hores i mig allà, i més que si és una bona pel·lícula... Aviam, jo reconec que quan han reposat el que el viento se llevó a la televisió,
sí.
Si no fan cap mitja part, no m'aixeco ni un minut de la cadira. M'enganxa i allà em quedo.
Uh-huh. I perquè aquí ve també una reflexió de com estan canviant els hàbits del personal. Dius, sí, esclar. Les pel·lícules, com les sèries, si vols, són unes emocions i estan pensades amb uns ritmes i amb uns tempos emocionals perquè la gent ho vegi amb un principi i un final.
Evidentment.
Des de que ho veiem tot per la pantalla de casa i tenim aquell mando tan fantàstic que podem pausar la pel·lícula quan tenim pipí o quan tenim una mica de gana,
però si hi ha gent...
Trenquem els ritmes i els tempos de com s'han pensat aquelles històries.
Exacte, però si hi ha gent que ja mira les sèries, aquestes sèries de 8 o 10 capítols, els miren quan ja els han passat i estan totes a la plataforma.
Per què?
Tots els capítols. Perquè tenen ganes de veure el principi i el final.
I amb un cap de setmana, amb 3 dies, es veuen tots els capítols.
Exacte. I el que fan és, entre capítol i capítol, fan les pauses necessàries, i quan arriba un moment, diu, després de 3 capítols paro i faig una pausa més llarga, però tenen aquella ànsia, i ara hi ha aquesta possibilitat de poder veure tota una sèrie que comença i acaba amb 10 capítols. Perquè, clar, fins que no arribes al capítol 10, no hi ha el desenllaç del capítol 1. Les parts intermitges són les que els propis autors de la sèrie s'han pensat perquè cada vegada que acabi un capítol te deixi, el puguis assimilar i un cop assimilat puguis començar a veure el següent. I inclús hi ha sèries que sempre fan allò en el capítol anterior.
Aquí. Recorden d'on venim.
I recorden d'on venim les escenes més importants perquè puguis lligar amb els, sobretot això amb sèries de setmana a setmana. Però quan ja la tens tota, ara les sèries és una cosa, ara les obres, les pel·lícules com Irlandès, Històries d'un matrimoni, que també és una pel·lícula que s'ha estrenat en algunes sales i ara passarà a Netflix, me sembla que la setmana que ve, doncs que també és una pel·li, és un drama romàntic, i amb Adam Driver i la Scarlett Johansson. Aquesta pel·li també s'ha estrenat al cine amb molt poques sales, però és ben bé la justificació per dir que s'ha estrenat en sales per optar després als possibles premis cinematogràfics de l'any.
Va, amb això, Jordi, ja hem gastat la meitat del temps de la secció, sí. Però si més no, està ben interessant la reflexió, i perquè no perdéssim els valors o els privilegis del que és anar al cinema. Ben fosc, amb una pantalla que et concentra l'atenció i veure la història de principi a final, des del moment que la pots manipular, posar una pausa i veure el ritme que tu vols, doncs ja estàs trencant alguna cosa.
Per això t'has d'imposar una disciplina d'espectador de cinema encara que estiguis a casa.
Senyores i senyors que ens escolteu, doncs aquesta és la recomanació d'en Jordi. I això ho diguem amb un cap de setmana en què comença, bé, el cicle nadalenc.
Exacte.
A tope, eh?
Exacte.
Aquesta tarda, i qui ho marca això? Ho marca l'encesa dels llums de Nadal que farem aquesta tarda a la plaça de l'Ajuntament de l'Escala.
I s'encenen avui en vez d'encendre-se per Santa Llúcia, que és com hauria de començar, perquè als Estats Units també s'encenen aquesta setmana.
Perquè ahir va ser el dia d'Acció de Gràcies.
I aquell va indultar dos galls d'indi van encendre el llum del Rockefeller Center, i ara aquí, doncs, també el Black Friday. Cert, avui m'havíeu d'haver descomptat minuts de secció, perquè Black Friday tot és descompte.
No, això t'ho descomptarem del sou.
Sí. Molt estupend. Molt bo, això.
M'ho descomptarà en minuts, sí, home.
Rebaixes, hi ha rebaixes. Bueno, doncs tot això és un senat important de cara, evidentment, al tema comercial. Com més aviat comença la campanya nadalenca, els llums inciten i tal. Però aquí de tota la vida es havia començat el Nadal per Santa Llúcia i ja està. I ara s'adalanten
15 dies. Santa Llúcia és el 13, no?
El 13 de desembre.
13 de desembre.
Doncs, per què se'n diuen el mercat de Santa Llúcia les fires de nadalenques, coi? Perquè s'encetaven per aquella època. Bueno, doncs no, aquí ara el Black Friday correspon a la setmana d'Acció de Gràcies, que és quan comença la campanya nadalenca en els països anglosaxons. Doncs bueno, aquí ens apuntem al carro i ja està, i avui s'encenen els llums d'aquí i demà sembla que la majoria...
Barcelona, que és molt Barcelona, ho va fer ahir,
sí,
però en fi, és aquest cap de setmana.
És aquest cap de setmana. Però bé, en el cinema també ja comencen a arribar títols que ens fan un flaire de Nadal.
Títols com el Last Christmas.
El Last Christmas.
Va, aquest, i aquí obrim cartellera.
Obrim cartellera. Last Christmas és una comèdia romàntica que els seus autors ens la venen... Bueno, no és que ens la venguin, és que els productors de la pel·lícula són els de Love Actually, una pel·lícula extraordinària, res a veure amb Les Crismes. Ara, Les Crismes és una pel·lícula de molt agradable de veure, tota adornada de Nadal.
Bé, pel·lícules d'aquelles innocues, ensucrat...
Amb la Daenerys Targaryen, àlies Emilia Clarke. Bueno, amb l'Emilia Clarke, àlies Daenerys Targaryen,
ja ho he dit,
doncs, de protagonista, acompanyada d'un altre guapo de pantalla, amb un nom no massa conegut, però que Henry Golding sona per molts papers de protagonista, inclús per James Bond. O sigui que, imagina't a tu. Doncs, bueno, aquells dos són una parella de joves que es troben per casualitat en vísperes de les festes nadalenques i que, la veritat, aquest ambient nadalenc doncs ajuda molt a que aquesta relació doncs tingui una continuïtat a pesar de tots els entrebancs que s'aniran trobant. És una pel·lícula que no té cap problema en veure, doncs, per exemple, que el desenllaç és un conte de fada, un conte feliç. Uh-huh. Conte feliç. Doncs bé, la pel·lícula també té la Emma Thompson dins del seu repartiment i, curiosament, la Emma Thompson, que també estava en el repartiment de Love Actually, doncs aquí ella és una de les co-guionistes de la pel·lícula. Bueno, aquesta és la pel·lícula nadalenca. Hi ha una pel·lícula que també s'estrena, que es diu Punyales por la espalda, que és un homenatge del seu director a l'Alfred Hitchcock i a l'Agatha Christie.
Bon.
Per tant, és una pel·lícula d'aquelles de les de fa 20 anys, amb aquells cartells que hi havia un piló d'actors i que cada un tenia el seu nom a sota. Doncs, si veieu el cartell, us recordarà en aquelles pel·lícules de l'Agatha Christie que protagonitzada amb Poirot. Doncs això, i és una pel·lícula d'intriga. El que passa és que hi ha una mica d'humor i està bé. Daniel Craig encapçala el repartiment amb un munt d'estels del cinema extraordinari. Tenim setmana de pel·lícules de pares i fills. L'Odissea de los Giles és una pel·lícula argentina que està protagonitzada per Ricardo Darín, que és el pare, i Chino Darín, que és el fill.
Bueno.
És una pel·lícula ambientada en el Corralito, i quan una colla d'estafats doncs, se'ls empesquen per poder recuperar els diners. I l'altra pel·lícula, de pare i filla, en aquest cas és La hija de un ladrón, on la Greta Fernández, filla, treballa amb el seu pare, en Eduard Fernández. Val a dir que Greta Fernández va guanyar el premi a la millor actriu en el Festival de Sant Sebastià.
Això com a destacat d'estrenes. A Torroella estan de fira, és a la Fira de Sant Andreu. I el cinema, això com... Què ho transformen? El nostre cinema de proximitat, què projecta aquesta
doncs
setmana?
Doncs ens porten Les estafadores de Wall Street.
Mm.
Una pel·lícula basada en un fet real sobre aquestes ballarines de strippers que... passant penúries econòmiques a passar del que han de pencar, doncs se'ls empesquen per muntar una estafa doncs, en cadena a tots aquests milionetis que van als seus locals i que no es pot dir massa que van als seus locals. Per tant, estan assegurades que si fan algun mal, doncs no seran denunciades per por al que diran. Però això... també arriba un moment en què es trenca. I d'aquí va venir la investigació periodística que va donar peu en aquesta pel·lícula.
Jordi, ja amb els últims compassos d'Aigüera, com cada divendres et demanem un favor, i és ajudar-nos en el sorteig. Perquè tenim una pizza per regalar, perquè hi ha 8 concursants que aspiren a guanyar-la, digues-li 7 perquè n'hi ha un que ja ha tingut un premi, per tant no li tocaria 2 per setmana, no ho solem fer, i perquè jo tinc una màquina que roda aquí que aturaré quan en Jordi me digui
ja
el número 6. Han sortit el número 6, que és el de la Fina Sabrià. Concursaven en Xic Otero, no, perquè té el número 1, però no entrava a concurs perquè ja ha guanyat el dècim. El número 2 era la Maria Coll, el 3 la Montserrat Colomer, el 4 en Francesc Callol, el 5 la Francisca Callol, el 6 la Fina Sabrià, el 7 la Manolita González, el 8 en Josep Ximinis. Ha sortit el número 6. Per tant, Fina, felicitats. A una estona que puguis hauries de passar per la ràdio, que et farem a mans el bal conforme ets guanyadora d'aquesta pizza. I amb aquesta ovació, doncs, felicitem a la Fina, agraïm a en Jordi la seva col·laboració.
Li desitgem molt bon profit.
Ja ho crec
que li vagi de gust.
Ja ho crec que sí. Jordi, fins la setmana entrant.
Doncs fins la setmana que ve.
Perdó.
No.
Fins d'avui amb 15.
Sí, la setmana que ve...
La setmana que ve entrem amb una altra celebració, aquella de la Puríssima Constitució de Maria.
Sí. Sí.
Immaculada Constitució? No,
a vegades, Constitució no hi surt. També te diré que a vegades en Joan me fa proposicions deshonestes no n'hem parlat, perquè no... I me convida a venir... Poder me farà venir dimecres, així... clar, ell no, ara si hagués sigut aquí m'hagués dit dimecres que ve li vens a rebatre a la Nuri lo de veure l'irlandès directe.
Va, parlem-ne. Jo ho deixaré aquí sobre la taula, deures per la setmana
vinent. Ja sap que amb mi pot comptar quan vulgui.
Jordi, gràcies, fins la propera.
Adéu-siau.